Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les pelegrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes.
Ja ha arribat el compte enrere d'Hipercor.
Aquest cap de setmana, ofertes increïbles però fugaces.
Ara 15% de descompte directe en televisors Samsung de més de 37 polzades.
Aprofita-les. Són les ofertes compte enrere d'Hipercor.
Vés alerta, que volen.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda. Encetem el darrer La veu dels animals i de la natura de l'any. Per començar, ens actualitzarem amb notícies de l'Antàrtida i de política forestal. El Sabies què? La Carme Méndez ens parlarà de la naturalesa dels ratpenats i a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres la Gemma González, amb qui parlarem del projecte NINAM, acompanyats, això sí, de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Com a cada divendres, en Manel Casas ens posarà ritme a la tarda amb el bloc musical i la Neus Aragonès finalitzarà el programa amb els sos d'adopcions. Així doncs, comencem programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I comencem parlant de l'Antàrtida, i és que aquesta es fon a un 15% més ràpid del que s'estimava segons l'Agència Espacial Europea. A partir de dades obtingudes amb el satèl·lit CryoSat, s'ha vist que l'Antàrtida Occidental perd 150 quilòmetres cúbics cada any. Les causes de la pujada són la pèrdua de gel dels glacials, però també de la capacitat d'observació del CryoSat, que ha permès mostrar als científics moltes àrees abans desconegudes. Abans de la posada en òrbita d'aquest satèl·lit, els experts declaraven que el nivell del mar havia augmentat a un ritme del 0,28% mil·límetres entre 2015 i 2010. I parlem ara de política forestal, perquè l'aplicació dels principis de l'economia verda per part dels països europeus al sector forestal abans del 2008 ha estat negativa. Aquest és el principi que ha defensat l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, a la inauguració de la Setmana Forestal Europea a la ciutat finlandesa de Rovaniemi. L'acte, celebrat del 9 al 13 de desembre, ha reunit ministres europeus responsables del sector forestal i els representants de 40 països i ha comptat amb la col·laboració de la Comissió Econòmica Europea per les Nacions Unides. Durant les jornades es preveia l'aprovació d'un pla d'acció del sector forestal destinat a protegir els boscos d'Europa i facilitar la seva transformació a una economia verda. Entre els principis que contempla el pla destaquen la utilització dels recursos forestals de manera intel·ligent, minimitzar els residus, reciclar al màxim i consumir productes de boscos gestionats de manera sostenible. La cimera també ha volgut destacar l'importància del sector forestal a la minimització dels impactes del canvi climàtic a través del segrest del carboni als boscos o de les capacitats de materials com la fusta o el bambú per a substituir el ciment dins de la construcció. Avui el Sabies Què ens el porta la Carme Méndez i ens parlarà dels ratpenats.
Els ratpenats són els únics mamífers voladors que poblen la Terra i es troben identificades al voltant de 1.200 diferents espècies distribuïdes pràcticament per tot el planeta. Fins fa poc, els ratpenats han estat víctimes d'injustificades fòbies i de la incomprensió humana, patint les negatives conseqüències d'aquesta injusta reputació. Pràcticament tots els ratpenats són insectívors, exercint un paper biològic essencial, beneficiós i regulador amb el control de les plagues d'insectes, contribuint de la forma més eficaç i natural a l'equilibri i salut ambiental dels ecosistemes. Amb una sola nit, un ratpenat pot arribar a menjar al voltant de 1.000 insectes o la meitat de l'equivalent al seu propi pes. A les zones més tropicals, algunes espècies de ratpenats també s'alimenten del nèctar de les flors i les plantes, actuant com importants agents pol·linitzadors, beneficiant els boscos i cultius. Les llavors i fruits que ells digereixen i dispersen en el mateix moment de ser excretats i caure al terra ja es troben preparades per començar d'immediat el seu cicle de creixement. A la península Ibèrica es troben identificades al voltant de 32 espècies. La majoria es troben amenaçades i en procés de recessió, degut a la pèrdua d'hàbitats, la destrucció dels seus refugis naturals, l'ús de productes químics verinosos i les molèsties derivades de les activitats humanes. La importància d'aquests mamífers voladors envers la natura va motivar que la ONU, amb el seu programa pel medi ambient, declarés l'any 2011 com l'any del ratpenat, promovent un programa per la conservació, investigació i educació envers aquests magnífics i insubstituïbles animals.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Benvolguts amics i amigues, estimats animalons. Per nosaltres encara és Nadal i no podem perdre l'oportunitat de recordar a un català universal, el Pau Casals amb el seu oratori El Pessebre i i el poema de Joan Alavedra. Hem fet un recull perquè la seva durada és molt llarga. Escoltem les paraules del mestre.
L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
Aquest all es titula El bou de l'estable. El poema de Joan Alavedra digué:
he passat la nit batllant, encongit, amb el cor petit i les banyes moixes, i feia un mugir ben dolç, per si així podia blanir les meves angoixes. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina. Quins cants tan bells, com eixams d'ocells, refilant tots ells amb la veu més fina. He vist el vedell, que és molt blanc de pell i encara no camina, però fa una claror, un resplendor que tot ho il·lumina. Al cor de la nit, la llum ha sortit en una establia. Em miro el rastell, l'alfals i aquell vell que tot s'hi entendria. I pel respirall, la nit, com va avall i al néixer del dia.
En Pau Casals, el juny de 1972, dirigia l'orquestra i els cors del Festival Casals a Puerto Rico.
Quina nit d'encants, d'estels rutilants i de vols d'infants i de... Chants d'ocells refilen tots ells amb la veu més fina. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina. I quin cant tan bes com des fams d'ocells refilen tots ells amb la veu més fina. Encara no camina, però
fa una claró i una resplendor que tot ho il·lumina. Al cor de la nit la llum va sortir en una establia. En mi
Doncs avui a l'espai de l'entrevista parlarem del projecte NINAM i per fer-ho tenim amb nosaltres la Gemma González. Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda.
La Gemma és biòloga marina i cofundadora del projecte NINAM, la plataforma d'investigació i protecció dels cetacis, les balenes i els dofins del Mediterrani català. Gemma, explica'ns una miqueta com va sorgir aquest projecte i per què es va crear.
Doncs mira, va sortir... Bueno, feia anys que l'Albert López també el tenia al cap. Ens vam conèixer al Zoo de Barcelona, tots dos estàvem treballant allà. I al final de l'etapa, fins al límit que vam poder estar allà treballant, doncs va ressorgir finalment poder fer realitat doncs, aquest projecte, no? El projecte NINAM, que el que vol és, i el que persegueix i el que fa és la recerca, encara que sigui molt difícil al nostre país, però dels cetacis, de les balenes i dofins, al nostre mar, al mar Mediterrani, perquè a la nostra costa hi ha dofins. Hi ha dofins lliures, encara.
Hola, Gemma, què vol dir NINAM, sisplau?
Mira, és l'acròstic de cinc dofins amb els quals vam treballar al zoo, la Nika, l'Inuk, la Nereida, l'Anac i la Moana, que em sembla que ara mateix només resta l'Anac viva.
Perquè els altres què ha passat?
Doncs els altres s'han mort. S'han mort...
Però s'han mort al zoo?
Al zoo. S'han mort al zoo.
No hi ha hagut trasbassos ni res?
No, s'han mort al zoo, s'han mort. Alguns potser perquè els hi tocava, alguns altres...
Bueno, no ha vingut a parlar del zoo. Continuem amb el vostre projecte.
Sí.
Que en aquest moment és el que ens interessa i estem tractant.
Exacte. El que pretenem nosaltres és una mica pues, tirar endavant i donar llibertat, no?, a aquests cetacis en captivitat que malauradament coneixem quan som ben petits. És el primer contacte que la majoria de ciutadans, de barcelonins, de catalans, etc., tenen d'aquests animals, conèixer-los i veure'ls al zoo. I el que, després de molts anys de tasques i de feina, el que hem volgut és bueno, informar a la societat, a tots els nivells, de que hi ha cetacis, de que hi ha dofins i balenes per conèixer, per descobrir, per aprendre'n d'ells i per protegir.
Gemma, al fil de lo que tu estaves comentant ara, sí, és curiós. Jo crec que tothom té la percepció, la referència de simpatitzar o de conèixer els dofins només mitjançant aquests numerets circenses que se'ls fa fer amb aquests centres definaris, dos, és igual, és un genèric, no? Però estic segura que es desconeix la quantitat, jo t'ho dic perquè ho sé per tu mateixa, perquè en un altre programa ràdio una vegada sentia com ens ho explicaves, la quantitat de dofins i balenes que poden haver a la nostra costa, que no estan a la nostra abast, que potser només coneixen alguns vaixells que normalment circulen, però que no estan a l'abast del públic en general. I llavors veiem idealitzem el dofí com una estrella de circ, però no sabem que estan a prop nostre i que, a més, s'estan malmetent, no?, per la contaminació. I tot això, ens podries explicar alguna cosa?
Sí, bé, mireu, el que nosaltres fem és conèixer o intentar conèixer una població de, bueno, un grup de cetacis que habiten a la nostra costa. El nostre projecte, el que pretén és abarcar una àrea d'estudi molt concreta, que és la del Cap de Creus fins a les Medes, amb la frontera francesa també, i tota aquesta franja costanera tan coneguda, tan estimada, tan preciosa, doncs aquest mar acull encara molts recursos, entre cometes, però encara hi ha recursos suficients, recursos pesquers, vull dir, alimentaris, perquè sobretot la població de dofí mular, que és una població resident que viu a la nostra costa, d'una manera molt freqüent estigui ocupant aquesta àrea. Heu d'entendre que els animals es mouen només per trobar menjar constantment. I aquesta és la pena, voldríem tots tenir-los ben a prop. Segurament tothom que s'embarca amb nosaltres a vegades voldria tenir-los ben a prop, i no és així, perquè aquests animals el que han de cercar és això, és el menjar, i tenen aquestes àrees preferents que en el cas nostre, ja us dic, és la Costa Brava Nord, la zona del Cap de Creus i Medes. I allà tenim, com us deia, aquesta població de dofins mulars, que hi ha uns 150, nosaltres en tenim catalogats uns 150.
Déu-n'hi-do, eh?
I també altres espècies no residents, sinó que venen a alimentar-se en aquestes aigües, com ho farien en un altre punt de la Mediterrània, que també n'hi ha de punts a la Mediterrània, com Ligúria, el mar de Ligúria, que és prou ric en recursos, i per això, doncs, insisteixo, arriben, per exemple, els rorquals comuns, el segon animal més gran que existeix al planeta, després de la balena blava, és el cosí germà, per dir-ho així una mica, pues, senzillament, i també el catxalot, i també algunes altres espècies de cap d'olles.
Escolta, Gemma, potser la meva ignorància, perquè el Cap de Creus crec que és el lloc més oriental d'Espanya, veritat?
Correcte.
Pot ser això com si diguéssim un lloc de passadís obligat de certs rorquals o balenes?
Sí, bé, amb el rorqual, el que coneixem a nivell d'ACOBAMS i de diferents institucions a la Mediterrània, a la qual nosaltres pertanyem, és que hi ha una població d'aquesta altra espècie de cetaci, que és un misticet, que és una balena, és el rorqual comú, que a la Mediterrània, doncs, hi ha una població només mediterrània, que no creu a l'estret de Gibraltar, sinó que resideix a la Mediterrània i que té diferents caladors, com fan els pescadors humans, doncs ells fan igual. Tenen una sèrie d'àrees per alimentar-se en diferents èpoques de l'any. I el Cap de Creus, com una continuació del Golf de Lleó i com una continuació també del Mar de Ligúria i el Golf de Gènova i Espècia, que són molt productius, doncs són una de les zones que ells tenen per alimentar-se, el rorqual comú, parlo de la balena, per alimentar-se del kril, bàsicament, d'aquests diminuts organismes que, com gambetes, no?, tan energètics, i que ells, hi ha afloraments encara que està canviant molt, a nivell oceanogràfic també us ho he de dir, el mar està patint cada cop més, evidentment, els efectes del canvi climàtic, les corrents estan canviant molt, i els afloraments allà on estaven més localitzats en períodes de l'any molt concrets, doncs s'estan movent també, estan canviant, per tant els animals també van perseguint-los i van una mica descompensats.
Gemma, jo et volia preguntar una cosa, estaves parlant d'una zona que tothom coneix turísticament, és una zona exemplar de turisme que sempre està a tope. I això em fa pensar un turisme també nàutic, eh? Esports nàutics. Com afecta aquest soroll de lanxes? Jo penso en les platges plenes, amb motos aquàtiques, lanxes i tants vaixells amunt i avall. Com els està afectant això?
Doncs, pues, els afecta d'una manera negativa, eh? Els afecta molt, sobretot pel desconeixement que té el turisme nàutic a casa nostra, dels recursos, dels espais naturals. Segurament aquest mateix turisme nàutic, si se'n va a la Patagònia o se'n va a algun altre lloc, sabrà que si navega és molt probable que a mar, que trobi animals que viuen en mar, que és el que els hi passa als cetacis, que no poden viure en un altre lloc, per molt que ens empenyem a vegades els humans. I aquí és el greu problema, no? Que a nivell de promoció turística, crec jo, que estaria bé que ens poséssim les piles a Catalunya i identifiquéssim una mica els recursos naturals reals que té el nostre mar, també, no? I insistim en això. Ja hem tingut moltes converses amb Territori i Sostenibilitat, hem tingut moltes trobades amables, hem tingut converses, hem tingut conferències i, bueno, i tenim resultats també, no? I el que passa és això, tenim una població important de cetacis a casa nostra, però malauradament el turista que arriba aquí no n'està assabentat, no se li assabenta, no se li informa correctament de que quan surten un vaixell, sobretot no tant els velers, perquè la seva velocitat és coherent, és reduïda, sinó les nàutiques, les lanxes, els iots, doncs passen molt veloç persones que ells fan servir per alimentar-se, sobretot amb el tema del dofí mular, que és un dofí, insisteixo, un animal molt costaner, que el tenim amb una batimetria, amb una profunditat de fins als 100 metres de profunditat. És molt poquet, això, la nostra costa, sobretot a dalt, al Cap de Creus i Medes, que retalla molt i que les batimetries de seguida entren en profunditat, estàs molt a prop de la costa, estàs a menys d'una milla. Per tant, és una zona molt, molt ocupada per aquestes embarcacions nàutiques i a l'estiu, que ja sabeu que tot és alegria i malauradament no hi ha aquesta cultura del silenci del mar i del respecte i d'estar allà i observar amb tranquil·litat i amb calma, doncs com que a molta gent encara no ho té incorporat en el seu DNA, doncs sí que li passa això, eh? Passa això, que les embarcacions veloces són un problema gran, perquè el que fan els animals llavors és interrompre'ls, sobretot conductes alimentàries. Acabo aquí. Nosaltres el que hem detectat és que entre setmana hi ha molta relació del dofí mular amb els pescadors, i entre setmana a l'estiu es treballa igualment a la pesca, i el que passa a l'estiu és que, a més, hi ha les embarcacions aquestes veloces i és bastant dramàtic el que passa.
Precisament sobre això jo volia deixar constatació de lo que estàs dient. Nosaltres a vegades estem a l'estiu a la Badia de Roses, al costat dels aiguamolls de l'Empordà, que a més és una zona protegida. És més, a la platja que anem nosaltres està tancada uns mesos i tot
per
això.
Per
sí. Tant, jo no sé si els dofins, no n'hi he vist mai cap, però si s'atensen tant allà a la part de la badia o no. Però en qualsevol cas, el que sí m'ha escandalitzat molt sempre és que estan en una zona protegida, com són els aiguamolls, que no s'hi pot passar, tal, puguis veure motos nàutiques fent un soroll escandalós, que surten a lo millor de Roses o el que sigui, es passegen per tota la badia, i llavors l'impacte, m'imagino, que té que ser molt negatiu. No sé fins quin punt, amb els cetacis, però sí que m'ha estranyat moltíssim que això sigui tolerat, no?
És que el mar encara és un gran desconegut, i a nivell d'administració és complicat. Jo apunto que realment és veritat, és un entorn aliè a la nostra essència, l'ésser humà és terrestre, bàsicament, i els recursos que s'han d'invertir, l'economia que s'ha de fer per controlar això és molt gran. Penseu que nosaltres estem treballant després de 10 anys a tots els nivells, tenim relació amb la Guàrdia Civil, amb les capitanies, amb els usuaris, amb les escoles, amb els usuaris, vull dir, eventuals d'embarcacions nàutiques, els propietaris d'embarcacions nàutiques, velers, caiacs, iots grans, personal de ports. Ja fa molts anys que el missatge està transmès, no? I costa aquesta primera, aquesta educació, que seria important. I que d'això n'insistim molt, hem estat parlant moltes vegades també amb l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera a l'Ametlla de Mar, que l'Albert va estudiar allà 2 anys, i de transmetre informació, de formar mínimament a aquests patrons i aquestes patrones d'embarcacions, ja siguin professionalment o no, o només perquè és d'esbarjo, sobre el coneixement del mar, no? I dels punts que més freqüentaran, que precisament són aquests, precisament i són els cetacis, perquè encara, sempre diem aquest encara cada cop més petitet, però que encara té molts recursos, com és la zona que tu deies, no? Els aiguamolls, la badia de Roses, el Cap de Creus, les Illes Medes. Penseu que en un espai molt petit tenim tres parcs naturals. Mm. És precisament per això, no? Tot i que costa protegir-ho, però cal una activació de formació, crec jo, entre els usuaris.
I suposo política, també administrativa, veritat, perquè tot sigui dit, no? A part dels ciutadans, també...
Per sobre de tot això.
I Manel, crec que vol.
No, la setmana passada, precisament, vam tindre aquí un convidat de representant de més d'ecologistes en acció i vam parlar del fracking. Però ens vam descuidar, i ara ho estic recordant, ens vam descuidar d'una cosa. Em sembla que fa uns mesos es va parlar bastant de que la part aquesta de la zona estava amenaçada per un projecte de prospeccions. Què se sap d'això? Ha prosperat? Ha separat? Perquè crec que la Generalitat em sembla que ho va deixar en mans d'una ponència, d'uns estudis, per no enredar-se massa, veritat. S'ha definit tot això?
Doncs, precisament nosaltres, com a projecte NINAM i després com a individus, tant l'Albert com la Gemma, formem part d'aquesta plataforma d'Aturem a les prospeccions a la costa catalana, juntament amb l'IA Eden i els naturalistes de Girona. Ja fa un any i mig que hem treballat intensament rebent tota la informació, buscant la informació que tenien molts ajuntaments que no sabien sobre aquests dos projectes que hi ha de sondeig de la zona, molt importantment, no? A la zona del Cap de Creus. I de moment el que està és tota la informació, està tota la reclamació que hem fet nosaltres està a la seva banda, a la banda de l'administració. El problema és que a casa nostra és complicat determinar els límits els límits marins dels quals són responsables la Generalitat i l'Estat espanyol. Aquests projectes d'entrada van estar proposats al Ministeri d'Indústria, i després, evidentment, els ajuntaments van anar rebent d'una manera una mica críptica informacions que ben bé no eren tan clares, ni tan sols s'esmentava el Cap de Creus, ni la costa catalana, es veia la Cuenca de València, informacions molt confuses que fa que no prestis massa atenció fins que a vegades el destí, a vegades la casualitat, a vegades la bona feina que fem, pues a vegades toca, no? I reps aquesta informació, la investigues una mica i te n'adones que està en avanç, això. A veure, ara mateix com està? Està tot aturat. De fet, ja us dic, diguéssim, la informació està a la seva banda, hem fet totes les reclamacions pertinents científiques que tenim, tenim una quantitat d'informació molt, molt vàlida, molt important a nivell internacional, referències que ens demanen sempre, hem tingut molt contacte amb els ajuntaments, que això sí que he d'agrair, s'han mostrat tots en contra d'aquests projectes, tots els ajuntaments de la zona de la Costa Brava s'han mostrat en contra, I tots ens demanaven, tots els alcaldes, no?, ens demanaven referències, que hi hagi on podem trobar informació, no? I cada cop, afortunadament, ha sortit més. I ja l'última, ja ha sigut una miqueta que creiem que està per això bastant aturat, és el tema de la Castor, no?, el tema que ha tingut la planta de Repsol, que ha fet una mica, crec que aturar, evidentment, a nivell administratiu, evidentment s'ha aturat i suposo que estan esperant a veure quina nova injecció, mai millor dit, d'interessos entren una altra vegada en joc. Sé que des de Territori i Sostenibilitat, des del nostre departament, i de la Generalitat, no posàvem fre. Tenim moltes gravacions de plens que feien referència a la tasca que havíem fet nosaltres com a projecte NINAM sobre censos de cetacis a la zona, n'estaven ben assabentats, tenien en compte que era una zona sensible i fràgil i molt interessant pels cetacis, però que també l'interès de les energètiques del nostre país que no volen canviar el seu model, doncs també era important la pressió que rebien. Per tant, però bueno, això va passar abans de la Castor i ara estem encara actius, eh? Estem mensualment trobant-nos i bé, si hi ha qualsevol
ja sabeu
moviment,
que
estareu
el nostre suport.
Gràcies, doncs, estareu assabentats.
Ànim, no fluixeu, eh?
No, no acaba.
La Gemma també ens podria dir que si algú vol treballar amb el projecte Ninam o col·laborar, no?
Sí, bueno, nosaltres tradicionalment la col·laboració que hem tingut sempre de les persones interessades, de les persones que volien fer de l'estudi dels cetacis la seva formació i la seva carrera professional, nosaltres hi hem ajudat moltíssim. Ara està una mica complicat, bàsicament perquè les noves reformes universitàries han dificultat fórmules que anaven molt bé, com els crèdits de lliure elecció pels estudiants i per nosaltres. La formació de pràctiques sí que la seguim tirant endavant, però bueno, amb la mesura justa, perquè no podem abarcar tampoc a tanta gent, no tenim una flota de barcos tan gran ni podem disposar de tantíssimes recursos com voldríem, però en aquesta educació hi seguim participant. I l'altra manera, com sempre hem dit, però creiem que és la més agraïda de participar, és això, és aprofito que em doneu l'oportunitat, i és això, que ja que són èpoques nadalenques, doncs això, regalar a les persones que us estimeu, doncs una experiència amb nosaltres, perquè és el que fem des de fa 10 anys. La gent que té ganes de navegar, però que alhora té ganes de conèixer en primera mà els cetacis de casa seva i com s'estudien aquests cetacis, i totes les informacions, el coneixement, la biologia i l'ecologia que tenim dels cetacis, insisteixo, de casa nostra, perquè això no es troba en els llibres. Els estudis que hi ha sobre aquest tema són bàsicament anglosaxons, americans, que és qui tenen més recursos per poder fer recerca, i sobre l'estat de les poblacions del Mediterrani es coneix ben poc, i menys de les catalanes o espanyoles, però bueno, dins de l'àmbit català, no? I el que fem és això, és fer aquestes expedicions, que són experiències increïbles, que afortunadament la gent repeteix, amb nosaltres, la manera que teniu de gaudir d'aquesta experiència, i amb la vostra aportació doncs, podeu ajudar-nos a tirar endavant.
També teniu un llibret molt interessant al respecte.
Sí.
Crec que així ens vam conèixer.
Sí, no? Ens va costar moltíssim tirar-lo endavant perquè van ser moltes dificultats econòmiques principalment. Ara l'edició està quasi bé esgotada. Vam fer una edició de 1.000 llibres, vam fer molta acció de presentacions, de xerrades, de difusió, i bé, tenim aquesta guia de cetacis del Parc Natural de Cap de Creus i un manual de bones pràctiques marineres pues això, per abordar el coneixement de la fauna marina d'una manera respectuosa. És el que...
I on us poden localitzar?
Doncs poquets, us heu de posar en contacte amb nosaltres, perquè ara mateix em sembla que ja a les llibreries ja no queda. Penseu que...
A vosaltres dic.
A nosaltres.
Una web, un correu electrònic...
Sí, en el projecte, a la web del projecte Ninam, googlejant, com diuen els anglesos, de seguida sortirà 1.000 referències de projecte Ninam i fàcilment contactareu amb nosaltres a través del mail meu, de la Gemma, de l'Albert, o al telèfon. Som fàcils de trobar, encara que estiguem allà dalt.
Ja pots dir el telèfon, ja.
Ah, vale. Pues, de moment us dic el correu, que és molt fàcil, que és gemma@projecteninam.org. També teniu el meu telèfon, que és el 667-5977-34. I després, insisteixo, si googlegeu amb l'ordinador, a la xarxa, veureu que també és el nostre Facebook, és també bastant actiu. Per tant, també podeu contactar-nos per allà.
Molt bé, Gemma, moltes gràcies.
Doncs Gemma, moltes gràcies per ser aquesta tarda aquí amb nosaltres. Ja sabeu, si voleu regalar una experiència, com us deia la Gemma, per navegar, per conèixer els cetacis del Cap de Creus, on viuen, com es treballa amb ells, ja ho sabeu, envieu un mail a la Gemma, gemma@projecteninam.com, també a la seva pàgina de Facebook. I ja ho sabeu, si voleu contactar amb ells, tenen molts canals, o sigui que és molt fàcil.
I si no, segurament que parlant amb la Carme i amb Manel, sí, segur que també, o amb la Neus o amb vosaltres, també ens contactarem, perquè hi ha molta relació.
Estem aquí per ajudar-nos tots.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Gemma.
A vosaltres, gràcies per convidar-me.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia.
La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
D'històries, d'arguments, de cultura, de talent, de llibres i més, amb Emili Pacheco. Els dissabtes a les 9 de la nit, la literatura i la cultura prenen forma a Ràdio Estel, de llibres i més. Cada dissabte de 9 a 10 de la nit a Ràdio Estel.
Puedo no roncar por las mañanas.
Aquest dilluns, a Temps de Bodes, tindrem a dos matrimonis amb molts anys de casats a les seves esquenes. Precisament, això és el que ens han demanat els oients de Ràdio Estel, conèixer com s'han fet per arribar tan lluny en el camí matrimonial. Parlarem amb ells de la família, de la fe, de l'educació, de la feina, de tants temes que el dia a dia, al final, acaben construint el matrimoni. Serà dilluns que ve, dia 23 de desembre. Us hi esperem. També esteu benvinguts per fer qualsevol comentari a les nostres xarxes socials. No hi falteu. Penúltim programa de Temps de Bodes, dilluns que ve, a les 6 de la tarda.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Continuem amb aquest inspiradíssim oratori El Pessebre de Pau Casals. Escoltem ara El plor de l'infant Jesús. En Joan Alavedra expressà:
O plor que penetra el món, enmig del seu som pregon, el cor de cada home plora. Qui cau dels ulls adormits, lliscant pels rostres rendits? Quina tristesa els acora! També cau dels ulls del cel, llàgrima de llum, l'estel, que es fon a dins del pessebre en l'infant que l'ha cridat, així que els ulls ha badat, ferint d'esclat la tenebra.
Escoltem ara els cors del Conservatori de Puerto Rico. Com a cloenda, un immens glòria a Déu. A retrobar-vos si Déu vol i fins aviat. Molt bones festes des d'aquí, la veu dels animals i la natura, i com sempre, a Ràdio Estel.
Per acabar el programa, i com ja és habitual, entrem en matèria d'adopcions i ho fem amb la Neus. Bona tarda, Neus.
Bona tarda a tots els oients. Una setmana més a Sos Adopcions i molt bona tarda, Arantxa. Avui us vull explicar el cas de dues gatetes molt especials. Són la Roseta i la Colmi. Us explico qui són. A veure, totes dues van ser trobades molt espantades en l'interior d'un pati i rescatades per una voluntària de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, que és el centre on ara es troben. Les dues s'han fet grans amigues, són inseparables, es fan moltíssima companyia l'una a l'altra, i per aquest motiu ens comenten els responsables del centre que el més indicat seria que poguessin ser adoptades juntes. Separar-les ara seria molt desafortunat. Us explico ara una miqueta com és cada una. La Colmi, que és la gran, té uns 8 anys i és una gata tigrada, i amb la seva mirada ho diu tot. La Roseta és molt més jove, només té 2 anys, i és de color beix. És una gata molt bonica. Dir-vos que totes dues són carinyoses i molt tranquil·les. Sabem que una adopció doble és una mica més difícil, però estem segurs i confiem que podran ser adoptades les dues juntes. Ara us dic el contacte. Lliga de Sabadell, telèfon 93-726-7227. Repeteixo, 93-726-7227. També ho podeu fer per mail, protectora@protectorasabadell.org. I com sempre, la nostra web trobareu, doncs, a clicant a Sos Adopcions, les fotos de tots els animalons que ens han acompanyat fins ara. Bueno, i per últim, doncs, acomiadar-nos de l'any, desitjar-vos un bon any 2014 i molt bon cap de setmana, Arantxa, i tots els oients.
Igualment, Neus.
I bon any a tu també.
Bon any. Adéu. Adéu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Així finalitzem el darrer programa de l'any. Ens retrobem el proper divendres, ja dins de l'any nou, a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel a la veu dels animals i de la natura. Feliç 2014.
Los comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Principat. Andorra 107.5. Per Nadal, Ràdio Estel.
Thank you.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
El qui és la paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres.
Són les